Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
I com sempre comencem amb el repàs de titulars. Dolors Lieuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. Crisi oberta entre els diferents cercles de Podem a Calella.
Davant les crítiques aparegudes a les xarxes socials de cercles alternatius a l'oficial, els representants del cercle Podem Calella han emès un comunicat reiterant que són ells els únics representants oficials del partit a la ciutat. En parlarem amb la portaveu de Podem Calella, Emília Rufaco.
I avui, 9 de novembre, la política nord-americana i els resultats de les eleccions presidencials amb la victòria de Trump segueixen a primera plana de l'actualitat, però un dia com el d'avui de fa dos anys, a Catalunya se celebrava l'anomenat 9N, el procés participatiu sobre la independència de Catalunya.
Més de 6.000 calellencs van participar al procés votant a les urnes instal·lades a l'Institut Bisbe Sivilla sobre el desenvolupament de la jornada. En parlarem amb dues persones que van formar part del grup coordinador del procés. També en directe tindrem a l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
I aquest dissabte es presenta una nova associació a Calella.
Es dirà Amics del Parc del Mau i la presentació pública serà al primer pis de la sala Mozart. Com el seu nom ja indica, el seu objectiu és millorar el Parc del Mau de Calella.
Davant la crisi interna que es viu entre els diferents cercles que existeixen de Podem a Calella, els responsables del cercle Podem Calella han expressat públicament que són els portaveus oficials i legítims del partit morat a la ciutat. D'aquesta manera, desacrediten el grup Podem per Calella, Podem Calella Centre, el que no consideren part de l'estructura orgànica de Podem.
Els responsables de Podem Calella han destacat a les últimes hores que els membres d'aquests altres grups no representen el partit ni com a col·lectiu ni a títol personal. L'únic interlocutor oficial reconegut és el cercle Podem Calella a través de la figura del seu secretari general, que actualment ostenta Antonio Peralta.
I per esclarir la situació, en parlem en aquest cas amb la portaveu d'aquest cercle, del cercle Podem Calella, amb Emília Rufaco. Benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què és el que està passant a Podem Calella?
Un fet anecdòtic. És un fet anecdòtic, és un fet irrellevant i per això hem hagut d'emetre aquest comunicat, sobretot per demanar disculpes a la ciutadania de Calella i les entitats, tant polítiques com socials, que es puguin haver sentit molestes per aquest fet. Si voleu, el que jo passaré a fer serà llegir aquest comunicat.
No, si vol, el que podem parlar és més, per no, si no, no fer-ho tan feixuc, no sé si vostès tenen, per tant, una crisi oberta i que ara està sortint a la llum, o com està la situació?
Per a nada. Això no es tracta d'una crisi, això es tracta de representativitat. Nosaltres aquí l'únic que tenim és l'interlocutor vàlid, tal com heu dit vosaltres, que és el nostre secretari Antoni, som sede de partit, i es tracta de persones que moltes d'elles ni les coneixem ni sabem d'on són. No. Nosaltres el que ens agrada és parlar de polítiques socials, i estem aquí per treballar per les calellens i les calellenques. Tenim moltíssima feina interna i externa. Ens hem dedicat a fer aquest comunicat únicament perquè els calellens i les calellenques, o les entitats que es puguin sentir molestes, doncs, tinguin la paraula oficial del círculo de Podem Calella sense cap article per al mig.
Senyora Rufaco,
digues.
Sí, el que potser seria oportú és que ens expliqués una mica quina és l'organització del partit, com s'organitzen a través d'aquests cercles, no? Que tots poden formar part de Podem, el que passa que, sí, segons expliquen els interlocutors, o sigui, la veu del partit a Calella és la del secretari general Antonio Peralta, en aquest cas com a representant del cercle Podem Calella.
Correcte.
Com és que s'organitzen? Quina representativitat tenen llavors els altres cercles?
Nosaltres no tenim constància. El partit, l'organització de Podem Calella, de Podem Cat, no té constància. No té constància en aquests moments de cap altre òrgan que sigui vigent o legítim a Calella. Nosaltres defensem com a seu de partit que la veu del círculo, la veu política la porta aquest círculo, i això és només per garantir la línia oficial de partit.
Senyora
no sé
Rafacó...
si m'explico o no m'explico.
Sí.
No, és que, sí, m'explico bé, no? És que el que a nosaltres ens agrada sortir als medis és per parlar de polítiques i per parlar de polítiques de socials. Tenim molta feina com esbrinar els pressupostos d'aquest ajuntament, feina com esbrinar quins són els preus actuals de la vivenda socials i feines com la pobresa energètica, que sobretot és una feina que estem treballant durament, que cap domicili se li ha de tallar el servei. Mm-hmm. Aquesta és una feina que porta a cabo Podem com a institució i Podem Calella com a partit de carrer, des del carrer fent soroll.
El que està clar és que aquestes últimes hores vostès han emès un comunicat públic i aquest és el motiu de la trucada i del per què intentem aclarir una mica quina és la situació actualment de Podem Calella. Jo no sé si han tingut algun tipus de desavinences en els últims mesos amb altres membres del partit, amb assistents a les seves assemblees, doncs que hagi pogut ser una mica la gènesi d'aquesta situació.
Ok, torno... Sí, us entenc perfectament. Us torno a repetir que és un fet anecdòtic, us torno a repetir que és un fet irrellevant, us torno a repetir que nosaltres estem aquí per treballar per la gent de Calella i que, sobretot, per això hem emès aquest comunicat, per les persones que s'hagin pogut sentir molestes perquè hi ha un... Cert, hi ha un grup de persones que no coneixem, moltes no són de Calella, i d'altres, doncs, que òbviament tenen tot el nostre respecte per poder parlar de política en el lloc on ells vegin que sigui necessari. Però, des de luego, per no confondre la població i els calellencs, no porten la veu del partit i no representen el partit. Únic interlocutor vàlid a Calella, com heu dit vosaltres, és el círculo Podem Calella sense cap adjectiu per al mig ni determinat. Podem Calella círculo oficial i res més. És a dir, uh-huh. Aquesta, si hi ha gent que vol parlar de polítiques, doncs que parli de polítiques allà on sigui necessari, estupendo. Quants més hi parlem, millor. Però la representació oficial la portar al cercle Podem Calella. El que volia fer era aprofitar per les entitats o les persones que no els hi hagi pogut arribar el comunicat era llegir-lo. Si es para una mica fejut, doncs deixem-ho doncs aquí. El que sí que m'agradaria és donar una mica la línia política i donar una adreça on qualsevol persona o entitat que es pugui veure afectada sàpiga on adreçar-se.
Sí, això ho podem fer si li sembla de cara al final de l'entrevista, d'aquesta conversa que
Correcte.
Tenim. Però ara vostè
Correcte.
Parlava, Emília, de hi ha determinades persones que són les que a través de la xarxa social, sobretot al Facebook, fins i tot fan acusacions de que vostès, tant Antonio Peralta com vostè com a portaveu del partit, com Eduard Millán, fins i tot els diuen que són persones dictadores. O sigui, no sé si coneixen realment, si físicament s'han trobat amb aquestes persones.
Tornem a dir, és un fet anecdòtic, és un fet irrellevant. A partir d'on parlem de polítiques, no parlem de persones. Tot es resol dins de les assemblees, tot es resol dins dels nostres òrgans i només dir aquesta confusió per al poble de Calella, que si tenen dubtes els remetiré a una adreça, però que des de luego, llibertat i respecte per tota aquella persona que vulgui parlar de política. Però també respecte a lo que era el círculo Podem Calella com entitat única, interlocutor vàlid de partit.
Mm-hmm. Senyora Rufaco, quanta gent participa actualment en les seves assemblees?
Són un número de persones... depèn del tema, depèn de la disponibilitat, és voluntariat. Nosaltres ens reunim en reunions de feina, que poden ser grups més reduïts, 6-8 persones, quan fem assemblees són obertes i poden participar-hi totes aquelles persones que hi vulguin participar, siguin o no persones adscrites al partit. Per tant, no hi ha un número. Hi ha vegades que... És que en les nostres assemblees, vull que quedi clar que són assemblees obertes a la ciutadania i al poble, que es pot participar siguent o no adscrit o afiliat de partit.
Vostè parlava dels membres o d'aquests cercles alternatius que hi ha a la ciutat. Deien que no eren persones de Calella. És així? No són persones de Calella?
He vist alguna foto per ahí i la veritat és que he reconegut molt poca gent de Calella.
Perquè ells fan unes... Si parlen molt clar en aquest cas. Nosaltres estem també pendents de poder conversar amb ells, però a través de les xarxes socials ho diuen molt clar. No sé vostès com responen a aquestes acusacions de... Doncs això, fins i tot parlen de persones o els acusen... Els acusen de...
És un fet anecdòtic. És un fet anecdòtic. Respectem que siguin persones que vulguin parlar de política i que facin servir els espais que ells creguin disponibles, viables o on s'atrevin ben a gust. L'única apreciació que volem fer als ciutadans de Calella i a les entitats és que la representació com a círcul oficial de Podem Calella la té l'assemblea círcul Podem Calella sense cap adjectiu per al mig i, en aquest cas, l'únic interlocutor vàlid que segueix línia de partit i que està dins de l'organigrama de partit, és el nostre secretari Antonio Peralta.
El que entenem i interpretem de les seves paraules és que sí que aquest grup el que està fent és presentar-se a altres entitats, altres membres del teixit local com a representants de Podem. I d'aquí ve el seu comunicat.
És cert que ens han arribat, i per això el cas d'aquest comunicat, és cert que ens han arribat des de diferents entitats, doncs aquest dubte. I per això ens hem vist obligats a fer aquest comunicat. No d'això, que sempre dient el respecte a les persones que vulguin parlar de política.
I vostès s'han posat en contacte amb el partit en Podem.cat per saber si hi ha alguna petició d'oficialitzar un altre cercle aquí a la ciutat?
No tenen constància de cap col·lectiu de persones que vulguin representar a Podem Calella.
I el partit s'hi oposaria?
Això ja són coses que el partit ha de contestar. Des de luego, Calilla com a territori, doncs no amb un partit, amb un círculo, si tots hi treballem per les mateixes polítiques socials, quants més millor, i la línia política a Calella només la representa el círculo de Podem Calella. De moment, i a més validats de fa 4 dies, perquè sabeu que hem estat en unes eleccions internes que ens ha portat a fer tot una renovació de la direcció de autonòmiques. Nosaltres fa qüestió de 15 dies que hem rebut l'oficialitat una altra vegada més de ser de partit a Calella. I sí que és cert, en posant-nos en contactes, no tenen, l'organització no té constància de cap col·lectiu a Calella, més que el nostre.
I vostè com a portaveu del Cercle Podem Calella, vostè estendria la mà a aquestes persones per parlar, per dialogar i per crear una bona entesa entre uns i altres, tenint en compte, ja vostè ho apuntava, no? la territorialitat de la ciutat.
Les assemblees són obertes, tots els ciutadans hi poden participar-hi, no és necessari ser adscrit al partit, i quants més, millor, i tots remant cap a la mateixa direcció, que són les polítiques socials. I com us deia abans, Calella, amb molta feina tant interna com externa, li preocupen en aquests moments doncs, casos com el del Consorci Sanitat de Maresme a la Selva, per exemple, que els espais físics que els donem als nostres ambulatoris amb la relació amb l'accés a les dades de la CAP, com per exemple, és a dir, tenim molta, molta feina a fer a Calella i el que ens preocupa són les polítiques socials, com us deia abans, vivendes socials, beques escolars, preus de les vivendes, els pressupostos, pobresa energètica... D'això és del que a nosaltres ens agrada parlar-ne, del que ens agrada ocupar-nos i del que ens agrada denunciar.
Doncs queda clar, Emília, i ja per acabar, recordi com volia comentar el tema de la gent que es vulgui posar en contacte amb vostès, com ho han de fer?
Doncs, òbviament, tenim una adreça electrònica que es diu el comunicat i una web que és podemoscalella@gmail.com.
Molt bé, doncs queda...
El correu electrònic, tenim... Bueno, de moment ara ens hem quedat sense espai físic, sabeu que sempre ens reuníem a l'Atlàntic, ara estem trobant, intentant buscar un espai on poder fer aquestes assemblees i esperem aquí rebre ajuda del nostre ajuntament.
Emília Rufacó, portaveu del Cercle Podem Calella, gràcies per atendre avui la nostra trucada.
De res, a vosaltres.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Avui, 9 de novembre, ens hem llevat amb la notícia de la victòria del controvertit candidat republicà Donald Trump a les eleccions a la presidència dels Estats Units, imposant-se amb claredat a Hillary Clinton. Però el 9-N té una altra simbologia per nosaltres, també relacionada amb les urnes. El 9-N, d'ara fa 2 anys, es va celebrar un procés participatiu en què els catalans van poder dir la seva sobre la independència de Catalunya. Tenia tot el sentit d'una consulta pels seus promotors, amb qui hem volgut recordar avui que és el que va canviar aquella jornada històrica, una de les que es van succeir en els últims anys.
A les 9 del matí del 9 de novembre del 2014 arrencava el procés participatiu que, sota aquest nom, esquivava impediments legals i que va posar de manifest l'anhel de molts ciutadans per exercir el dret a decidir sobre el futur del país.
Van començar a aplaudir ells perquè entraven i nosaltres pel rebre.
Elisa Forner, coordinadora del procés a Calella.
I vam estar com 5 minuts, no podíem parar i plorant, o sigui, de veritat, d'emoció, no? Perquè era dir, ho hem aconseguit, hem obert portes i la gent està fent el que volíem fer.
Aplaudiments espontanis dins i fora de l'espai de votacions. Era un esclat d'emoció, gairebé de victòria, després d'unes hores de molts dubtes i incògnites sobre si es podria celebrar finalment el 9-N a Catalunya. Ella va ser la coordinadora del procés participatiu del 9-N a Calella, responsable de garantir el rigor de les votacions en l'únic espai habilitat a Calella i persona de referència per l'equip de 55 persones que s'havien presentat voluntàries i es van encarregar de la logística. Abans d'obrir portes, la gent s'esperava fent una gran cua que arribava fins a peu de carrer, una imatge que ha quedat en la memòria de molts.
Vam activar mitjans de transport, un bus, el carrilet de Calella.
Xavier Pons Domènech, membre del grup de coordinació del procés i exportaveu local de l'ANC.
Vull dir, vam intentar facilitar de les maneres possibles perquè la gent sortís al carrer i la gent va respondre. Venien a votar famílies senceres, gent incapacitada físicament per anar a la urna. Vull dir. I recordo gent doncs, que aquell mateix dia tenia que agafar algun avió per marxar i doncs, ens posaven allà, sisplau, deixeu-me votar, o que tinc que anar a l'aeroport i amb aquesta cua no puc estar.
La jornada es va desenvolupar en un ambient festiu, sense cap incidència, només confusions derivades del fet de no disposar d'un cens de votants com el que es té en unes eleccions o el que es tindria en cas de poder convocar-se un referèndum.
Cap dubte a nivell de que hi havia gent que potser no estava censada aquí. Com jo tenia tot de telèfons de coordinació, doncs aturàvem, jo m'encarregava de les incidències. I una incidència, per dir, cap al contrari.
Un cop engegada la maquinària amb els ciutadans fent cua a molts dels espais de votació de Catalunya, s'esveien els dubtes sobre si finalment es podria celebrar el procés, l'anomenat 9-9-N, després de la suspensió de la consulta per ordre del Constitucional. En les obres prèvies, denúncies a la Fiscalia havien fet tema que se'n prohibiria l'obertura.
En cap moment ens va passar pel cap renunciar, tot i les pressions que poguessin venir d'on vinguessin. I sí que es va plantejar en algun moment doncs, que si ens boicotejaven la seu electoral, doncs, poder-ho fer en algun altre local.
Hi havia molts voluntaris com per ajudar-nos per si hagués passat alguna cosa. O sigui, és veritat, se sentia una por general de que no es podria fer. No? El que passa que com més pensàvem que no, nosaltres encara ens encoratjava, no? I encara teníem com més força per poder tirar endavant. I la nostra qüestió era poder obrir portes sí o sí.
Cap poder fàctic ni judicial doncs hagués aturat la convicció de la gent, de la ciutadania.
El 47,8% dels calellencs que podien votar van participar en el 9-N, que plantejava, recordem, una doble pregunta a respondre. Vol que Catalunya esdevingui un estat? En cas afirmatiu, vol que l'estat esdevingui independent? El recompte va anar ràpid i la coordinadora del procés en va anunciar el resultat amb els micròfons de Ràdio Calella Televisió recollint el moment.
6.050 persones a Calella, d'entre les quals han votat sí, sí, 5.342 persones, sí, no, 353, sí, en blanc, 41, de no, 167, en blanc, 24 i altres, 123.
Dos anys poden donar ara una millor perspectiva sobre la transcendència d'aquella jornada participativa i del resultat obtingut al conjunt de Catalunya, amb la mobilització de més de 2.344.000 persones, una participació del 37% aproximadament, amb un posicionament clar favorable a la independència. Què va canviar aquell 9-9-N? I per què va servir?
Clar que va ser important, el que passa que ara, clar, són els nostres polítics de que és el que estan fent ara, de treballar per aconseguir-ho, que va ser l'esport de començar de tot, i ara no té aturador.
Teníem la percepció, doncs, que havíem fet un altre gran pas, però com els més grans l'han de fer els polítics. Són els qui tenen la clau per endegar el procés i finalitzar-lo. Nosaltres ja els hi vam donar les eines, ja fa anys que els hi hem donat les eines. Volem encara passos més ferms.
On, sens dubte, continua cuejant el 9-N és en l'àmbit judicial. El president Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau, aleshores responsable d'Educació, seran jutjats acusats de desobediència greu i prevaricació. Hauran de passar per les sales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El que era portaveu del govern, ara diputat al Congrés, Francesc Homs, serà investigat pel Tribunal Suprem.
I ens acompanya a través del telèfon l'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí al Parlament, Montserrat Candini. Senyora Candini, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I quin serà ara el paper dels polítics?
Doncs seguir lluitant amb allò que ens vàrem comprometre, almenys els que apostem claríssimament, doncs per poder donar la veu al poble. El 9 de novembre, ara d'ara fa dos anys, algú es pensava que realment no es podia fer. Es va fer amb unes condicions, lògicament, no, molt delicades, amb unes condicions que no és un país normalitzat, i malgrat això, doncs 2.300.000 persones van anar a votar. Jo crec que això és, diguem, el senyal inequívoc que per damunt de tot hi ha la democràcia, per damunt de tot el que hi ha és la voluntat de poder expressar quin és el desig del futur. Que pot ser que sí o que pot ser que no. Però que en tot cas, per damunt de tot el que cal és que la gent pugui decidir quin és el seu futur.
Recollíem ara els records, també els moments viscuts per part de dos membres del grup coordinador del procés aquí a Calella. Explicaven què és el que va passar a les hores prèvies del 9-N quan arribaven informacions que apuntaven que possiblement no es podrien obrir els espais de votació. Vostè, des d'una vessant més política, també aquest neguit va ser molt evident, i fins i tot el plantejament de buscar espais alternatius va prendre força de manera seriosa?
Tot el que es va fer d'una manera molt acurada, es va fer d'una manera de que realment els voluntaris poguessin fer la seva feina, i per tant la fortalesa, la capacitat d'organització i la capacitat de resposta venia donada pels mateixos voluntaris. Òbviament, doncs, a partir de tot un seguit de qüestions, que a partir de que eren els voluntaris els que entomaven, per entendre's, diguem, la capacitat de poder-ho fer, doncs es va poder fer, així de clar.
Recordàvem en finalitzar que un dels àmbits en què realment el 9-N coeix és en el judicial, aquestes últimes hores també sobre el fet que Francesc Homs pugui ser investigat pel Tribunal Suprem. Aquest podria ser el primer esdeveniment, la primera mobilització i manifestació, doncs, que ha sigut judicialitzada.
Efectivament, jo crec que és evident que, diguem, la mascareta ja se'ls ha caigut definitivament. És absolutament increïble que puguin fer un suplicatori i inhabilitar, doncs, el Francesc Homs, doncs, per haver facilitat que la gent pugui donar la seva veu i pugui expressar, però són les úniques armes que tenen per part de l'Estat espanyol. És a dir, per ells la Constitució és una ideologia i no pas és un instrument. No? Vull recordar, com ho he fet en altres moments, en què quan el president Tarradellas va anar a Madrid a parlar amb el president Suárez, la legalitat que es mantenia era de les fueros franquistes. I quan ell retorna com a president de la Generalitat, és per retornar amb un decret que volia el decret de l'any 39 de Burgos, en el qual suprimia la Generalitat de Catalunya. Què vull dir amb això? que si en circumstàncies molt més difícils i en circumstàncies, a més, que es venia d'on es venia, que era, doncs, certament, doncs, una dictadura, i, per tant, diguem-ne que des d'un punt de vista de massa cultura política a favor de la democràcia no existia, es trobaven mecanismes perquè, per damunt de tot, era la política, la capacitat de donar resposta. Jo crec que ara més que mai, doncs, que en teoria hauríem de tenir més cultura democràtica en aquest sentit, hauríem de trobar, doncs, el desllorigador molt més fàcil de senzillament poder donar la paraula i la veu, doncs, al poble de Catalunya.
Senyora Candini, ja per acabar i canviant en aquest cas de tema, ens consta que avui ha lliurat el conseller de Cultura Santi Vila una proposta per celebrar a Catalunya el World Choir Games, és així?
Efectivament, a partir de la nostra experiència com el Cant al Mar, que vostès saben perfectament, doncs els organitzadors mundials, que són d'Intercultur, em varen demanar que, a veure si l'any 2018 es pogués fer doncs, a Catalunya aquesta trobada mundial, el que s'anomenen els Jocs Olímpics. Recordeu que ara aquest any ha estat a Sochi i fa dos anys enrere va ser Cincinnati, no? Per tant, jo, a la mesura, ja vaig dir que en tot cas jo els ajudaria. Per nosaltres tenim una experiència molt, molt agradable del que representa doncs, aquest cant coral, aquest festival, aquesta interculturalitat. Jo crec que seria una experiència magnífica si es pogués traslladar, com s'ha traslladat arreu del món, en altres llocs, pogués ser, en tot cas, aquí a Catalunya. En tot cas, el conseller dic que s'ho estudiarà i properament també tindré contactes amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, la senyora Mercè Conesa, a les properes setmanes i també li traslladarà perquè també doncs, ella ho pugui també doncs, diguem, ajudar, donar suport i acompanyar en que això pugui ser possible.
Estarem pendents. Gràcies, senyora Candini, per atendre la nostra trucada.
A vosaltres, com sempre. Moltes gràcies.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv.
Ho dèiem als titulars, aquest dissabte es presenta una nova associació a Calella, es diu Amics del Parc del Mau, Dolors.
La presentació serà al primer pis de la sala Mozart a les 6 de la tarda. Es presenten com una colla de gent que estima el parc, interessats en la seva conservació i millora. L'objectiu principal és anar de bracet, diuen, amb l'Ajuntament i col·laborar-hi per donar uns nivells òptims de conservació de tots els elements que componen el parc, ja siguin naturals, culturals o artístics. El seu secretari és Francesc Clarà, que ha explicat a l'Info Vespre de Ràdio Calella que ara mateix veuen el Parc del Mau en un estat de deixadesa que cal corregir.
Des del nostre punt de vista, esclar, a veure, no està, a veure, a les condicions que hauria d'estar, el trobem que està bastant, des del nostre punt de vista, bastant deixat. I creiem que hi ha moltes coses que es podrien millorar. S'ha de tenir en compte que aquests darrers anys doncs, de sequera han sigut també doncs, molt perjudicials, però sí que bé, sobretot a la part forestal, creiem que es podria millorar bastant. Si més no, també hi ha tota una sèrie d'arbres morts que creiem que s'haurien de treure. I bé, doncs fer tota una sèrie doncs, de, no ho sé, doncs, de neteges de cara a l'estiu, no?, per evitar incendis. Algun... Bé, per això volíem parlar-ho doncs, amb l'Ajuntament per veure doncs, com es pot enfocar i com es pot fer.
Francesc Clarà ha recordat també que la proposta de millora del Parc del Mau va perdre la votació del procés participatiu als pressupostos per un marge petit de vots. Espera que l'Ajuntament tingui en compte la demanda important de millores en aquell espai que vol bona part de la ciutadania i s'avingui, per tant, a treballar conjuntament amb la nova associació.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
La situació meteorològica de les properes hores vindrà dominada bàsicament pel pas d'una línia frontal poc activa en quant a precipitacions, tot i que pot deixar alguna goteta encara al llarg d'aquest matí, i a partir d'aquest migdia s'obriran grans clarianes, però aquest front ens envia vent de ponent i, per tant, temperatures que van cap amunt. Avui les màximes s'enfilen cap als 19 o 20 graus a les hores centrals del dia, fruit d'aquest vent més aponentat i, per tant, més calent que no pas aquests últims dies. Pel que fa a la situació marítima, avui estarà dominada pel marejol amb petites àrees de mar de fons i, ja ho hem dit, temperatures més altes. Demà dominarà el sol, però les temperatures baixaran lleugerament.
Amb la previsió del temps, posem punt i final a l'Info Migdia. Ara us quedeu amb notícies en xarxa edició Migdia. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.